Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. Comparteix el que importa. Siga solidari. Aquesta és la carta d'aquesta setmana del nostre bisbe. I precisament és molt important llegir-la amb una certa pausa, perquè, agafant la campanya de Mans Unides, la pretensió de la carta és precisament arribar no tant al recorregut més visible del que vol dir compartir, del que vol dir la solidaritat, sinó quin és el punt de partida de l'acció. Per què aquesta acció? I aleshores és quan precisament, doncs, ens va posant al redós del que arribarà a dir amb molta força l'Evangeli de Sant Mateu, tan conegut, 25-40. Us ho dic en tota veritat, tot allò que feu a cadascú d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho feu a mi. En tot l'itinerari és la nostra relació amb Crist.
Déu vos guard. La campanya de Mans Unides d'enguany apunta d'una manera especial a allò que és essencial, a compartir, a la solidaritat. Convé recordar que el punt de partida de la nostra acció caritativa i social és previ, tant a la recerca de solucions concretes com a l'elaboració de projectes per la promoció de persones i pobles, i també precedeix a la denúncia profètica dels mals estructurals. Jesús comença la seva predicació fent una crida a la conversió. Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. La crida a la conversió es refereix a una dimensió personal i interior, i també a la dimensió exterior, a les relacions humanes, interpersonals. És una crida a la conversió personal i a la conversió social. Ara bé, com podem verificar aquesta conversió social? La resposta es troba en el fet que amb dues dimensions mostren els seus fruits en la transformació que s'ha de produir en les relacions humanes, en l'àmbit de la societat. En els llibres dels profetes trobem textos il·luminadors. L'únic dejuni que jo aprecio és aquest: deixa anar els qui has empresonat injustament, deslliga els qui tens sotmesos al jou, allibera els oprimits, fes amiques els jous de tota mena, comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabuns, si algú no té roba, vesteix-lo, no el defugis, que són germans teus. Isaïes 58, versets 6 i 7. També en la paràbola del judici final, quan diu Jesús: us ho dic amb tota veritat, tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. A més de la crida a la conversió, té lloc una crida a la promoció de les persones i els pobles, al desenvolupament. És una vocació per tot cristià. Tots i cadascun dels éssers humans estan cridats a créixer, a desenvolupar els dons rebuts, en primer lloc orientant la vida envers Déu i també des de la seva pertinença a l'Església i a la humanitat. Som hereus d'allò que ens han llegat les generacions anteriors i estem cridats a aportar la nostra col·laboració al desenvolupament de la família humana, fent fructificar els talents i les capacitats que Déu ens ha donat al servei dels altres, bo i sentint molt viva la crida al desenvolupament social. En el nostre món globalitzat, cada vegada som més conscients de la interdependència que hi ha entre persones, institucions i pobles. Aquesta interdependència reclama com a resposta una actitud moral i social, una virtut que anomenem solidaritat. En paraules de Sant Joan Pau II, solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé comú, és a dir, pel bé de tots i cadascú, perquè tots siguem veritablement responsables de tots. L'Església, en virtut del seu compromís evangèlic, se sent cridada a estar al costat d'aquestes multituds pobres, a discernir la justícia de les seves reclamacions i ajudar a fer-les realitat sense perdre de vista el bé dels grups en funció del bé comú. Per això, cal reconèixer l'altre com a persona, sentir-se responsable dels més febles, lluitar per la justícia i estar disposats a compartir els béns amb ells. El proïsme, contemplat des dels ulls de la solidaritat, no és simplement un ésser humà, amb els seus drets i deures corresponents i la seva igualtat fonamental, sinó que es converteix en algú que ha estat creat a imatge de Déu, que ha estat redimit per Jesucrist i que ha estat posat sota el dinamisme renovador de l'Esperit Sant. En conseqüència, ha de ser estimat amb el mateix amor amb què és estimat pel Senyor. La màxima expressió de la solidaritat és la vida i misteri de Jesús de Natzaret, la paraula eterna de Déu que s'encarnà i habità entre nosaltres, assumint una naturalesa igual en tota la nostra, menys en el pecat. Per tant, el proïsme no és un estrany, és el meu germà.
Foto de la Laura Roma, moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura menjant pizza a Roma...
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu, acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
February 11. La Mare de Déu de Lourdes. I ara, doncs, és fàcil transportar-nos precisament a la gruta. I en la gruta us vull proposar una imatge. Una imatge que primer us semblarà que no estic parlant de Lourdes. És la imatge del nadó que està mamant. El nadó ha plorat, el nadó ha dit alguna cosa, el nadó ha encès els ulls, el nadó ha expressat d'alguna manera que tenia gana. Però el nadó ho expressa, doncs, amb la certesa de que la mare li donarà de mamar. I per això quan mama no té cap pretensió, doncs, d'estar preocupat per si demà no tindrà llet, ni hi pensa, ni ho sent. El nadó està tranquil. Per això quan ell plora, plora per avisar, però no plora amb el sentit de que tingui una preocupació perquè demà no tindrà de mamar. I aquest pensador deia, mireu, aquesta és una imatge molt clara de l'esperança. Té gana, però té una certesa. La mare li donarà de menjar. I això és molt semblant a l'actitud del malalt, que ha fet un esforç increïble per anar a Lourdes. I difícil per anar a Lourdes, perquè la seva salut no està per massa estràfecs, però hi ha anat. I tal vegada quan va a la gruta per tocar la verge, per tocar la Mare de Déu, per estar allí a prop de la font, resulta que o hi ha molta humitat, o fa fresca, o està plovent, i no es queixa. No es queixa de cap manera, perquè hi ha una semblança impactant entre aquell malalt adolorit i que no es troba bé, però que va tocar a la Mare, a la verge, també amb aquesta imatge d'esperança. Espera. Té esperança. Té gravada l'esperança. I l'esperança és una esperança molt oberta. És l'esperança de que pot passar un miracle. És l'esperança de que el miracle serà la fortalesa que necessita per viure la seva malaltia. O l'esperança serà la força que necessita per tancar els ulls, profundament convençut de que el Senyor el rebrà. Aquesta icona de l'esperança és un regal que en la gruta de Lourdes el podeu trobar sempre, com nadons amanyagats als braços de la mare. Quan vas començar l'any, doncs et queden cosetes del 17. I una de les coses que en quedaven del 17 és una mica... que poc havia parat atenció en l'aniversari de la revolució bolxevique a Rússia en el 1917. I resulta que tinc un llibre que és precisament aquest títol, Rússia 1917. El sueño roto de un mundo nunca visto. Però em va sorprendre molt un fragment que ara el vull compartir amb vosaltres perquè és d'un tal Berdiev sobre els fonaments, fixeu-vos bé, religiosos d'aquest món dels bolxeviques, 11 de juliol del 1917. I diu així, mentre els bolxeviques es deixen cada vegada més en el terreny del joc polític i van guanyant les simpaties i les empaties del poble, aquest filòsof Verdier observa com a contrallum i veu el que encara la gent no sabia veure. I ara aquí venen les paraules de Verdier. M'atreviria a dir que el món bolxevique és un fenomen d'ordre religiós. En ell hi ha energies en última instància religiosa. Sí. Per energia religiosa, entenem, no solament el que està dirigit a Déu. La religió furtiva, la religió invertida, la pseudo-religió, també és un fenomen d'ordre religiós, amb el seu absolut, la seva complexitat, el seu sistema de valors i la seva farsa, la seva quimera de plenitud. El món bolxevic no és política, no és sols lluita social, no és una esfera autònoma diferenciada de l'activitat humana. El món bolxevic és una condició de l'esperit, és un fenomen de l'esperit, una forma acabada de veure i sentir el món. El món bolxevic pretén abraçar l'home en la seva totalitat, tota la seva força, que cal que respongui a totes les preguntes humanes, a totes les preocupacions de l'home. Passem un trosset a jutjar per tots els indicis formals. Aquest món bolxevic pretén ser una religió i cal definir-ho de quin tipus de religió. Quin esperit porta el món? És com una espècie de nou islam en el que es pretén aconseguir el paradís fustigat i fustiguejant els infidels. El món bolxevic, com totes les religions fanàtiques, divideix el món en dos reines. El reine que és el reine del proletariat i social i el reine del diable, que és el reine de la burgesia. Passem un trosset. Els grans escriptors russos, Dostoievski, a la llegenda del gran inquisidor, i Solviovan el relat de l'anticrist, ens ajuden a percebre aquest esperit, el pensament religiós rus, ha fet molt per treure la llum als fonaments religiosos del socialisme, per acabar amb una doble naturalesa. De fet, molt més que en el pensament occidental. Berdiev en els seus fonaments religiosos del món bolxevique. I llegint això penso un ateisme
que s'expressa malversant i utilitzant el sentit religiós i distorsionant-lo del tot. Treure a Déu per posar un absolut que és una ideologia. I ara una pregunta. I això que va passar en el 1917, en el 2018, pensant en tot el món, no passaran coses que s'hi semblen una mica?
Com rebem els nostres testimonis?
Bona nit. Avui estem amb Josep Cazorla, un home que treballa molt, molt pel tema dels desaucis, que és una d'aquestes llagues fortes que té la nostra societat. I també per intentar fer arribar amb la màxima dignitat el menjar a moltes famílies que no en tenen. I li voldríem preguntar... Bona nit.
Bona nit.
Com es viu aquesta experiència quan et ve una família i... Com respons? Com t'ho fas quan et truquen i resulta que tenen un desauci o no tenen la casa?
Bona nit. Respon, això és un tema una mica molt difícil perquè et sents, tal com està la cosa avui dia al nostre país, et sents una mica impotent de no saber com enviar a buscar solucions per aquestes famílies que no es quedin al carrer, que puguin menjar cada dia, i busques 40.000 fórmules allà on sigui per mirar d'ajudar-los que es quedin a casa, i un cop ho has aconseguit, la sensació que tens és d'un benestar total.
Quin és el moment on has rebut la família que més t'ha impactat i t'has dit,
bueno,
senyor, senyor?
Moments n'hi han hagut molts, perquè hi ha moltes famílies, hi ha moltes històries, totes són totalment diferents, però el moment més impactant va ser un moment fa uns anys, que jo estava a la Paterrassa, d'una família que va vindre, que eren de persones majors, amb els fills i els nets, i que aquella mateixa nit es quedaven al carrer, que van vindre, que ens quedem amb els nens petits al carrer, que no sabem què fer, que ningú ens escolta, que ningú ens ajuda, què hem de fer. El més impactant va ser en aquell moment, què foto jo a 3 hores de la nit? Els nens no es poden quedar al carrer, com ho arreglem? I és el més fort que de moment han begut. Gràcies a Déu ho vam poder arreglar, vam trucar a serveis socials, vam trucar a tot arreu i ho vam poder solucionar.
Quan truques als serveis socials, a mi m'agradaria fer com una diferència. Una cosa és, de vegades parlem de les coses de manera abstracta, però darrere hi ha unes persones concretes, unes persones que estan treballant, unes assistentes. Com viuen elles aquest moment tan difícil?
Bueno, el tema de serveis socials és un tema molt complex, perquè el que és servei social, el que són els treballadors socials, diguéssim, tant treballadores socials com tècnics com tal, ho veuen d'una manera que, com li diria, que els desborda, tal com està la cosa. Hi ha famílies que vivien assistentes socials sentar-se i posar-se a plorar perquè dintre de la seva feina no poden fer més, no donen abast. És un tema que hi ha moltes que passen, però hi ha moltes que se li cau el cor al terra perquè no poden...
I què fa el Josep quan hi ha un dia que hi ha com un mur que no es pot franquejar, aquella solució que no tens? D'on treus força en el moment més difícil?
Bueno, treure força és només que pensar que jo fa, per desgràcia, 10 anys em va passar el mateix i va haver gent que em va ajudar sense això. I dius, no, a mi se'm va ajudar, jo i hi ha gent, haig de buscar la forma, sigui allà on sigui, anar trucant als bancs, anar a veure els directors, anar-me a l'Ajuntament, allà on sigui, però s'ha d'ajudar aquesta gent. La força és pensar, quan en el seu dia em van ajudar, jo no puc deixar la gent al carrer.
I llavors el teu entorn més immediat, la família, l'esposa, els fills, com veuen aquesta actitud teva? La viuen a vegades patint, la viuen...
Bueno, la meva esposa ho viu patint bastant perquè sap l'esforç que hi ha, són moltes hores dedicant, que deixo d'estar amb la família per estar ajudant la gent. Ella, per desgràcia, com ho ha viscut, va agafar una depressió molt forta i molt, molt dolenta, que encara està amb psiquiatres, ho entén perfectament. I a vegades que diu, però et serveix d'algú això, tant lluitar, si hi ha una porta que se t'obre i 40 se tanquen, però bueno, i està al meu costat, gràcies a Déu, tant la filla com la dona em fan costat amb tot, m'animen força.
I després, per exemple, com vius quan, per exemple, una persona amb una certa autoritat, amb una certa possibilitat, tanca la porta?
És molt dur, perquè hi ha persones com, per exemple, directors de banc, que poden fer moltes coses, que estan a les seves mans, que arribis i no et vulguin ni rebre. Et tanquin la porta i no, això és un tema econòmic, això és buscar la fórmula de veure per on entres aquesta persona. De quina forma pots entrar i mirar de solucionar el problema. O sigui, d'obrir-li el cor una mica.
Algun cop t'has trobat també el punt de tristesa de la persona que potser ha rebut i tu has aconseguit una cosa important i aquella persona doncs després no se'n recorda i potser algun dia se li té que demanar una ajuda i no recorda que un dia va ser ajudada?
Això m'ha passat, per desgràcia, centenars de vegades, que hi ha molta gent que han arribat a l'última, que els hi tenies que ajudar, que tal, que qual, els hi has ajudat i un cop han estat bé, passen per l'altre costat de la cera per no saludar-te. Que ja els has arreglat el seu, no volen saber res dels altres. Ja el seu està arreglat. Això és molt trist, perquè dius, cony, jo m'he trencat per malament les banyes per ajudar aquesta família, ha sortit de lo dolent i ara que està bé no vol veure la realitat que hi ha en unes altres persones. Ja no, sinó ajudar-les. Ja, sinó econòmicament, n'hi ha 40.000 formes.
Llavors, quan tens aquest desencís, com tornes a agafar energies per dir, no em saluden, però jo torno a atendre la gent?
No, bueno, agafar energies és només pensar el que havia dit abans. Jo a mi, al seu dia, em van ajudar, i hi ha molta gent, molt desagradecida, per dir-ho de bé, però hi ha molta gent que li has fet i et dona cor. I hi ha molta, que és el que diem, els has ajudat i... Josep, pel que sigui, et puc ajudar, anem allà, t'ajudo, fem pinya, i ja et dona un estat d'ànim, una pujada que dius, cony, hem de continuar lluitant perquè això s'ha de canviar, això no pot estar així.
El Josep és un home pessimista o és un home optimista?
No, gràcies a Déu, és una cosa que tinc, que per sort soc molt optimista. Que hi ha vegades que amb la dona parlant m'ho diu, jo no sé com, tal com està la cosa, amb els problemes que estàs passant, que veus, que tal, com pots ser tan optimista? I és que sóc d'una forma de pensar que si no ets optimista, més val que pleguis, perquè per fer això, sent pessimista no...
De tant en tant alguna cosa li dius a Déu perquè t'ajudi i t'ajudi a tirar endavant?
Cada dia. Gràcies a Déu, això sí que és una cosa que no sóc persona d'anar a missa, perquè tot s'ha de dir, no vaig a missa, però amb Déu crec a pie juntilla, com es diu. Cada dia li demano ajuda i la seva protecció. I gràcies a Déu, fins al dia d'avui, m'està ajudant.
I llavors ara estem en aquest moment doncs que se senten moltes veus, però jo diria que el termòmetre d'estar en el dia a dia al carrer, les coses van millorant o persisteix una profunda pobresa?
No, al revés. Per la televisió, per tot arreu, es diu que va millorant la cosa, que anem... però la realitat és que, per desgràcia, cada dia anem pitjor. Sobretot aquí a Catalunya i això, la cosa va enrere cada dia més. Cada dia més pobresa, cada dia més gent que necessita menjar, cada dia més gent al carrer. O sigui que anem enrederins cada dia més.
I et fa por, això?
Molta. Molta por perquè no sé on t'anirem a parar. Perquè fa uns anys érem molta gent, una pinya per mirar d'arreglar-ho, es va mirar d'arreglar, però és que tal com està la cosa i el panorama que es veu políticament, no és per ser gaire optimista amb això.
Bé, Josep, doncs et donem les gràcies perquè t'han robat un temps en lloc de poder descansar, perquè demà al matí el teu dematí començarà ben aviat, no?
A les 7 del matí. A les 7 del matí som al peu, anar a buscar coses i mirar d'ajudar la gent allà on es pugui.
Buscar menjar, fer visites, 30.000 coses.
Fer visites, demanar-li a la gent, sobretot demanar-li que gràcies a Déu a la meva ciutat de Terrassa tinc la sort de poder dir que hi ha molta gent solidària. Hi ha molta gent difícil, però gràcies a Déu hi ha molta gent solidària i és el que toca cada dia, anar a demanar.
Estupendo. A mi el que m'encanta és que moltes vegades trobar-te amb persones, diguéssim, amb aquesta... amb aquest lligam tan fort amb el carrer i amb la gent. No trobar-te amb el tècnic, sinó trobar-te amb la persona que per una voluntat explícita, llibertat forta del seu cor, es dedica a fer les coses. Pues jo crec que t'han de donar gràcies, de veritat, per tot el que fas.
Gràcies se li ha de donar a tota la gent que té un bon cor, que veuen que s'ha d'ajudar la gent, i gràcies a Déu, torno a dir, a la ciutat de Terrassa i als voltants hi ha molta gent amb bon cor i amb moltes ganes d'ajudar.
Bueno, doncs a veure si ho aconseguim i dintre d'un temps podem tindre una altra trobada així radiofònica i ens puguis dir les coses pinten una miqueta millor, surt una mica de llum, malgrat en aquest moment ho veiem una mica difícil.
Una mica difícil. Pues moltíssimes gràcies i aquí serem, si Déu vol, per dir-ho.
Perfecte, molt bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Un religiós, caputxí, explica una cosa que va passar quan precisament estaven preparant-se en el noviciat. I resulta que es van aixecar molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, a les 2 de la matinada. I es van aixecar tant d'hora, tant d'hora, tant d'hora, per poder fer un pic ben alt, un pic ben alt. I tots van per fer aquest pic ben alt. Però n'hi ha un que rondina força, perquè, noi, això de les 2 de la matinada era esforç dur. I quan veu que el dia està humit i que hi ha núvols i veu, doncs, un primer refugi, doncs els hi diu, escolta, això no pinta massa bé el temps. I tant de núvol, i si ens quedem aquí? Si ens quedem aquí? I l'altre li contesta, i això va crear un ambient en tots. Ens hem aixecat a les 2 de la matinada per fer un esmorzar potent en el primer refugi. No, per això jo no m'aixeco a les 2 de la matinada. I fan el cim, i el cim era difícil, i el cim era prou alt. I arriben al cim, i els núvols tapaven la vista, i estaven en el cim, però veia molt poca cosa. I aquell que rondinava tant li diu, sí, 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 per això ens hem aixecat a les 2 de la matinada, per arribar aquí i veure el que veiem. Però ell, amb esperança, es posa a cantar aquelles cançons de lluança al Senyor. Són caputxins, porten l'ànima de Sant Francesc, i es posen a cantar cançons de muntanya. I, sorpresa, s'obre el cel. I tots queden molt, molt astorats. Fins i tot el que rondinava. Va ser un dia de goig. Per què ens explicava aquesta anècdota? Perquè deia, mireu, el que és important en la vida de la vocació és que ens aixequem a les 2 del matí, ens aixequem molt d'hora, perquè el cim és molt alt, i estem cridats no a estar aturats al primer refugi, amb una vida, doncs, tranquil·leta. Estem cridats a pujar al cim, però la verdadera felicitat, la verdadera plenitud, és arribar al cim. Estem fets per arribar al cim. Per això ens aixequem a les 2 de la matinada, i ell ho especificava, per això obediència, per això pobresa, per això castetat. Ens aixequem a les 2 de la matinada per arribar al cim. Són unes paraules, precisament, oportunes, fines, intel·ligents, que em van entusiasmar d'aquest savi caputxí. Adéu-siau, que tornarem a remar.